Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia també a Andorra d'aquest divendres 11 de juny del 2021. Avui és Sant Bernabé i el pensament del dia ens el porta Francina Alsina, presidenta de la taula del tercer sector.
L'acció voluntària. Per què és important? Perquè amb el gest d'apropar-se a l'altre, el patiment que aquest pugui tenir està apropant-se a algú que el necessita, ajudant-lo a fer camí. Els voluntaris, amb la seva tasca, contribueixen a fer una societat millor. Transformen realitats. Amb la seva acció, fan denúncia de tot allò que cal millorar. El que descobreixen els voluntaris en pròpia persona és com es compleixen les paraules de l'Evangeli. Si donem, rebem molt més del que donem. El voluntari sempre rep molt més del que dona.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel 663 99 30 62. 663 99 30 62. A primera hora, a Ràdio Estel.
Gairebé dos minuts que passen de les 8 del matí. Això és a primera hora, programa 629. Mirin, la xifra de treball infantil ja supera els 160 milions al món. Segons un informe de l'Organització Internacional del Treball i l'UNICEF, el nombre d'infants que treballen ha augmentat 8,4 milions en els darrers 4 anys. És a dir, més de 2 milions de nens a l'any abocats a l'explotació sense ni tan sols preguntar-los-hi. I avui en parlarem en aquest programa. De vegades, però, mirem les grans fortunes o els esglaons de poder i els preguntem si tenen la consciència tranquil·la. Però i nosaltres? Ens hem posat davant del mirall? Dormim tranquils en un món que permet això? Però, ep, no passa res perquè els nostres fills tenen la tablet que volien. Ens hem parat ni que fos un dia a preocupar-nos per saber què és i com funciona això del comerç just? O en quines empreses, segur que més d'una la coneixem, s'usa el mètode inhumà com a base del seu rendiment? En quin món ens estem convertint si la puresa, la dignitat, la bellesa i la innocència que ens quedava era de l'infant al que li han robat el somriure?
A primera hora, amb Joan Trias.
Tres minuts que passen de les 8. Salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible aquest programa. David García a la producció, Berta Sacanella a la redacció, igual que Rafa Sanahuja, que també el tenim per aquí, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical, Àngel Rivela, veu que us dirà bon dia si truqueu al 93 409 2770, 93 409 2770, o ens veniu a veure al carrer Comtes de Valllloc, número 67 de Barcelona. El control tècnic sempre preparat. Toni Huguet, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tots i a totes. Què tal? Com esteu?
Bé, home, de divendres ja.
Bueno, Joan, com vas de matemàtiques?
Ai, ara la liarem.
Que vol dir 4 igual a 28?
Soc de lletres pures, Toni.
El 7, 4 per 7, 28 dies.
28 dies, eh?
En queden 4 setmanes... igual a 28 dies.
Ara, ara.
En diràs que sóc un passat.
No. Ei, tu fes.
Vinga, que és tard i no vol ploure. Tirem endavant.
I fa molta calor. I fa molta calor també, Toni. Va, que ja la tenim amb nosaltres també, la codirectora d'aquest programa, Mercè Raga. Què tal? Bon dia.
Què tal, Joan Trias? Bon dia.
Tot bé?
Sí, tot bé.
Hem dormit controlat. Bé els 50 graus que ha fet aquesta nit a Barcelona?
Sí. Sí, sí, he dormit bé, però haig de fer una petita reclamació perquè ahir, jo crec, els nens han acabat l'escola, encara no, oi?
No, jo diria que és el dia 21 o 22,
El 21, que és dilluns, no? Cau raro.
Així, pues, sí.
Doncs ahir hi havia una festa muntada, saps, el pati interior que dona la meva habitació. Eren les... Clar, per nosaltres a les 10 i mitja de la nit ja és com la una, la matinada, gairebé.
Sí.
Hi havia una juerga allà. Que ara hauré de baixar i sumar-m'hi.
Exacte, exacte.
No, perquè si no pots amb el teu enemic, suma-t'hi.
Sí, exacte.
Però sí que és veritat que dius, home, aquests nens, va, que demà heu d'anar a l'escola.
l'últim dia.
Eh?
És el darrer divendres, ja, no?
No, encara queda una setmana més, no?
Ah, no, queda una setmana, queda una setmana.
Sí, però clar, crec, ara sí que crec que ja han acabat exàmens. Almenys això és el que han dit les meves nebodes. No, ara en sèrio. Bé, però bé. Bé, un cop has agafat la son, tu bé per això? Tot correcte, tot sí, controlat, a Torrelles?
Sí, perquè m'esperava que... No, Torrelles no, aquí.
Ah, avui aquí.
M'esperava que fes 56 graus, una mitjana aproximada la nit de 56 graus, com que n'ha fet 50. He
doncs
estat
ja està
fresquet
bé,
i tot.
Sí.
Sí? Sí, he estat fresquet i tot.
Ai, Déu meu. Cap de setmana prepara't, calça't diumenge.
Sí?
Sí.
Calça't diumenge. M'ha agradat això. M'agrada això. De seguida ens ho explicarà tot plegat Jordi Miralles abans, però el protagonista del dia, un dia com avui.
Vinga, va, el protagonista és l'agent Joan d'entre 40 i 44 anys que ja pot demanar cita per vacunar-se a Catalunya.
Que bé, que bé. M'agrada això perquè les empreses això, eh? Comencem a saber les edats de tothom.
Sí, jo per si... Jo provaré.
I ho fas públic.
Jo en tinc... Sí, m'és igual. Jo ja, el públic ja sap que tinc 30 anys. I... Però jo vull provar-ho, clar que sí. Vacuna, Covid, salut.cat, sí, s'ha de provar, a veure.
S'ha de provar, eh?
Passa que, segons les meves fonts, ahir, quan es va anunciar això, clar, la web ja estava...
Va col·lapsar.
Totalment col·lapsada. Però tot i així, animem a la gent, sobretot a primera hora, eh? A primera hora és quan es troben les cites.
Jo,
que es connectin a primera hora.
Deia això, que es connectin a primera hora. Ara m'has agradat. S'ha parlat molt de que la gent gran tenia moltíssimes ganes de vacunar-se, i tant que en tenia ganes, evidentment. De que la gent no tan gran també, però no es parla del jovent, el jovent de 40 anys. No. Aquest jovent de 40 anys també es nota que té moltes ganes de vacunar-se. I espera't que anirà baixant la cosa i...
Sí, ara, de fet, ara us ho expliquem.
Sí, eh?
Perquè te'n recordes que hi havia aquella... No direm polèmica, però hi havia el debat. Els experts doncs, preferien, com es fan altres països, que a partir de 40 cap a baix es barregessin ja les edats.
Tothom, eh?
Exacte, i que es comencessi a vacunar tothom. Però ara, Carmen Cabezas, d'aquí res, la secretària de Salut Pública, ho repassem a l'informatiu.
De seguida us ho expliquem abans, però si treus el cap per la finestra...
Barcelona 23 graus, Lleida 20 graus, Girona 23 graus, Tarragona 21 graus i Andorra 12.
De què parlarem avui en aquest programa?
Doncs mira, Joan, parlarem d'aquest informe que vam conèixer ahir sobre el treball infantil que ha crescut per primera vegada en 20 anys i ho hem sabut, com dèiem, a través d'aquest text fet per l'Organització Internacional del Treball i l'UNICEF. Ho comentarem amb tot plegat amb Carme Molina, ella és directora de l'àrea de sensibilització i polítiques d'infància d'UNICEF. A les 9 del matí seran amb nosaltres, com cada divendres, els opinadors. Comentarem doncs, l'actualitat amb els estudiants de Periodisme i Comunicació, la Joana Justícia, el Pau Uller i el Víctor Naharro. Per cert, avui toca consultori legal, el consultori legal d'aquest programa. Parlarem doncs, amb els advocats de Digestum Legal. Cap a les 10 parlarem de sèries, pel·lícules. Vinga, ens preparem pel cap de setmana i ho fem a la nostra secció particular Fila 7, amb bones crispetes i amb ells, Néstor Company i Rafa Sanahuja. Avui, oficialment, Joan, acaba la selectivitat. Nosaltres doncs, volem parlar amb un d'aquests milers de joves que ja l'han acabat. I escoltarem també les propostes de Berta Sacanell, amb què hem de fer Berta aquest cap de setmana per saber doncs, de tot el que podem fer en clau cultural. I acabarem programa, com sempre, amb una nova edició de Freqüència Modulada i el darrer minut.
Va, recordeu que ens podeu enviar una nota de veu al WhatsApp de Ràdio Estel i d'aquest programa, nota de veu al 663 99 30 62. 663 99 30 62. Quan et connectis a la xarxa, de què s'hi estarà parlant?
Doncs mira, entre d'altres, aquesta divisió al govern espanyol per retorn dels exiliats, que Turulla porta a Estrasburg l'1 d'octubre, ahir ho va fer Cuixart, investiguen una escola pel suïcidi d'un alumne, la nena tenia 15 anys, feia molts cursos que patia bullying, i que han trobat a Tenerife el cadàver d'una de les nenes desaparegudes des del mes d'abril. L'excomissari Villarejo, que va voler incriminar, llegim avui al diari Ara, el major trapero per tràfic de drogues. I també, atenció a aquest nom, és el nom de Lili Ebert, si no la segueixes. Tu tens TikTok, Joan?
No.
Val, doncs no pots. Doncs tots aquells oients que tinguin TikTok, la xarxa social, han de seguir a Lili Ebert, que és la supervivent d'Auschwitz, que als seus 97 anys ha estat triomfant en aquesta xarxa.
El TikTok, eh?
El TikTok.
que és allà on és una xarxa social en la que es balla molt, diguem-ne.
Sí, entre d'altres coses, doncs es balla, potser és la imatge que més es veu, però allà, Joan, hi pots trobar de tot, eh? Receptes, acudits, informació, entreteniment. Jo estic a TikTok, eh?
Sí?
Ara ja he baixat una franja més, no? Ara la gent deu estar perduda.
Et buscarem a TikTok.
Vinga.
I avui el dia no podia sonar una altra cosa, evidentment, perquè avui molts estudiants acaben la selectivitat ja i segurament doncs, a molts els hi haurà anat bé, segur que a la gran majoria els hi ha anat bé. Si em permeteu, també faig pública una petita privacitat. Després de molts anys, ja no ho sé perquè ja no els conto, però després de molts anys, ahir un gran amic va presentar el doctorat, no se les veia totes, va acabar el doctorat, li van donar nota, un excel·lent. I clar, quan arriben aquestes coses, dies de glòria.
You know.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Un quart de nou del matí. A aquesta hora volem saber l'estat de la xarxa viària. Anem cap al RAC. Armand Maravall, què tal? Bon dia.
Bon dia. Hi ha un carril tallat a la C-17 en sentit Barcelona a l'altura de la Llagosta per retirar un vehicle accidentat. Això provoca un quilòmetre d'aturades en sentit sud i també, de fet, afecta en sentit nord, on hi ha un quilòmetre i mig de retencions. Pel que fa a l'AP-7, tenim un quilòmetre i mig aquesta hora de retencions en sentit sud. El nus del Papiol també a Barberà va carregar aquesta AP-7 en tots dos sentits. A la C-58 hi ha retencions importants a l'altura de Ripollet per anar cap a aquesta AP-7, són uns 3 quilòmetres de retencions, igual que des de Montcada hi ha un parell de quilòmetres d'entrada a Barcelona. Pel que fa a la Pota Sud també hi ha retencions per entrar a la ciutat comtal, són uns 3 quilòmetres a l'altura de Sant Feliu a la D-23, també a l'altura de Cornellà hi ha 3 quilòmetres de retencions en aquesta autovia A2. També queda un quilòmetre més dens a la C-32 a Sant Boi. I pel que fa a les rondes, hi ha matí de retencions habituals en sentit Llobregat, amb aturades aquesta hora a l'altura de Diagonal Mar, a la ronda litoral. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Hora també de saber com està la situació al transport públic. Anem cap a Transmet. Albert Garran, què tal? Bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs a hores d'ara destaquem afectacions que poden superar els 20 minuts a les línies R1, R3 i R4 de Rodalies, derivades d'una incidència a les instal·lacions entre les estacions de Barcelona Sants i Plaça Catalunya. Els trens de la línia R1 poden ser desviats per l'estació de Passeig de Gràcia. Pel que fa a la resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, funciona amb normalitat i no destaquem cap més alteració significativa. De moment això és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Albert. Nosaltres que encetem la informació en aquest programa, perquè avui a la nit, Mercè, ha tingut nom de fundació, Arrels.
Així és, aquesta passada nit del 10 a l'11 de juny, doncs l'equip d'Arrels Fundació han sortit de nou als carrers de Barcelona per encastar justament doncs, les persones que dormen al ras. L'objectiu és conèixer doncs, quant de temps fa que viuen al carrer, si pateixen o no violència. De fet, els hi fan en un format d'entrevista, no? Quin és el seu estat de salut o si han tingut la possibilitat de vacunar-se, entre d'altres. Aquesta, recordem-ho, ha estat la cinquena vegada que des de la Fundació Arrels s'ha organitzat aquest cens per extreure'n informació útil que els hi serveixi doncs, per afrontar, entre d'altres coses, la problemàtica del sensellarisme.
Per parlar-ne de tot plegat a aquesta hora, saludem a Ferran Busquets, director d'Arrels Fundació. Ferran, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com que hi has participat, estàs cansat o què?
Bueno, una miqueta.
Una mica, eh?
Seria, haurem d'anar a dormir.
Com ha anat aquesta nit, va?
Bueno, ha anat molt bé, sobretot perquè els voluntaris han vingut. Però, bueno, més de 500 voluntaris que han participat distribuïts per la ciutat i ens ha anat molt bé, perquè estem molt contents i per moltes persones ha sigut una experiència doncs molt, molt nova per alguns d'ells.
Què se n'ha d'extreure del que heu fet aquesta nit? És a dir, ara la Mercè ens explicava, no? Es trauran dades útils d'una enquesta que heu fet a les persones sense llar. Aquestes dades on aniran? On s'estudiaran?
Bueno, ara començarem el procés de treballar aquestes dades, hem de fer neteja, hem d'acabar de netejar-les, però el que sí que volem saber és com es troba la gent ara mateix, no? I després també totes les històries que ens hem anat trobant doncs, durant aquesta nit, no? Pues, gent que ens ha dit precisament que s'han vacunat o gent que, per exemple, es queixa de que la policia els desperta cada dia, o fins i tot pues, gent que acaba d'arribar perquè estava vivint a l'habitació de lloguer, ha arribat la Covid, han perdut la feina, no han pogut pagar i al final pues, s'han acabat al carrer, no? Hi ha classes molt frapants, no? Com per exemple un noi jove de 21 anys que estava al carrer i això pues, impacta moltíssim.
Deixa'm preguntar-te també, perquè sé que ho feu una altra nit durant l'any, però aquesta nit també us ha servit de recompte o no?
Bueno, nosaltres, ara quan acabem d'analitzar les dades, també veurem a veure quanta gent ens hem trobat. Llavors, la gent que ens trobem pues, serà el mínim de persones que podríem dir que n'hi ha. Llavors, hem d'acabar d'analitzar per veure una mica què ens trobem. Però sí, pot servir una miqueta per tenir una aproximació de la realitat.
Per tant, aproximadament no em pots dir cap dada, de quanta gent us heu trobat aquesta nit.
Bueno, ens hem trobat bastanta gent, però no, és difícil dir-ho així tan ràpid, perquè el que volem és acabar de veure si han duplicat, de veure si tota la informació de voluntaris que encara no han acabat d'introduir, i hi ha molta informació. El que està clar és que hi ha massa gent dormint al carrer, que hi ha enquesta també, tenim una enquesta de més de 200, entre 250 i 300 persones, ens acaba de veure una mica, i que segur que ens donaran una foto molt, molt interessant de com s'està ara mateix al carrer.
Ferran Busquets, director d'Arrels Fundació, com sempre, moltíssimes gràcies, i et deixem descansar, pobre, que deus estar, cansadíssim. Que vagi molt bé, una abraçada.
Una abraçada, gràcies.
20 minuts que passen de les 8 del matí, nosaltres que continuem amb més informació, perquè la vacunació arriba a la franja de 40-45 anys, Mercè.
Sí, de fet, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va anunciar ahir l'obertura de la vacunació per la franja d'edat entre 40 i 44 anys. Es tracta de les persones nascudes entre els anys 1977 i 1981.
En aquest moment hi ha almenys 32 persones amb Covid que estan per sota de 49 anys. Per tant, molt important el tenir en compte que també la quarantena, el Covid, pot ser una malaltia molt greu i que, per tant, les persones d'aquesta franja d'edat, si reben l'SMS o, com hem dit, està obert aquest grup de vacunació, és molt important que es vacunin.
Justament aquest dilluns van començar a ser immunitzats els ciutadans d'entre 45 i 49 anys. D'altra banda, la Secretaria de Salut Pública també explicava ahir quina serà l'estratègia de vacunació de cara a les properes franges, és a dir, dels 40 cap avall.
El tema de les dècades que venen, de la de 30, 39 i sus següents, la idea és, en principi, ja l'he dit, és anar baixant per dècades, però permeten el solapament. Està previst estratègies similars, és a dir, la gent jove normalment ha de tenir més fàcil anar a punts de vacunació com aquests que tenim més punts més centralitzats, i però anirem estudiant la situació i anirem fent estratègies per arribar al màxim de la població el més ràpidament possible.
Cabezas també aprofitava ahir per fer una crida a la població perquè també es vacuni en cap de setmana, ja que hi ha moltes cites disponibles que no s'omplen.
I el ministre de Transports, José Luis Ábalos, ha incrementat la divisió que està causant el govern espanyol com haurà de tractar el president Carles Puigdemont si travessa la frontera amb immunitat.
Sí, és la gran pregunta, Joan. De fet, el ministre de Transports criticava directament el posicionament de la ministra de Drets Socials, Ione Belarra, que insistia ahir en una entrevista a RAC1 que no se'ls podria detenir, i defensava també que normalitzar la situació a Catalunya implica que els polítics independentistes a l'estranger puguin tornar. El company de Belarra, al govern espanyol, José Luis Ábalos, ahir li deia això.
No creo que además sea momento para mezclar unas figuras y otras con las de los indultos. En un caso, estábamos hablando de personas que no huyeron de la justicia, que asumieron las consecuencias de sus actos, que recibieron una sentencia respecto de unos hechos punibles y que están cumpliendo condena y que han cumplido una buena parte de su condena. No son comportamientos nada que ver, mientras el señor Puigdemont es un fugado de la justicia en España.
Belarra també va afirmar que, per cert, no és normal, va dir a RAC1, que els eurodiputats no estiguin a l'estat espanyol, i subratllava que la seva marxa és derivada del procés de judicialització del conflicte.
La concentració d'aquest diumenge a la plaça de Colón de Madrid contra els indults no serà una rèplica exacta de l'any 2019, on els líders del Partit Popular, Ciutadans i Vox es van fotografiar junts per demanar unes eleccions que mesos després va guanyar Pedro Sánchez.
Sí, en aquesta ocasió, però, Pablo Casado, Santiago Abascal i Inés Arrimadas no seran en aquest escenari, ni els produirà tampoc una fotografia conjunta que el Partit Popular i Ciutadans doncs volen esquivar. Colón 2 concentrarà previsiblement milers de persones sota la batuta del Grupo 78, que és de Rosa Díez, en una convocatòria on les tres formacions de la dreta assisteixen amb un perfil d'interessos en principi diferenciats. Els populars arriben a Colón després d'iniciar una campanya de recollida de signatures de tot l'Estat, menys Catalunya, on aquest diumenge sí que s'instal·laran per primera vegada per les càmeres una taula petitòria a la plaça Catalunya de Barcelona. Tal com us vam informar des d'aquesta casa, des de Ràdio Estel, representants del Partit Popular de Catalunya també assistiran a Colón 2.
I l'exconseller de Presidència, Jordi Turull, ha presentat aquest dijous al matí el recurs davant el Tribunal Europeu de Drets Humans per la condemna del Tribunal Suprem a 12 anys de presó pel referèndum de l'1 d'octubre.
Si recordem que tal com ho va fer aquesta setmana ja Jordi Cuixart, ara ho ha fet Turull. Els seus advocats Jordi Pina i Francesc Homs asseguraven ahir en una trobada amb la premsa a Estrasburg que l'estat espanyol ha vulnerat els drets de l'exconseller a un judici just, especialment el dret a un jutge natural i imparcial. Acompanyats del líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont. Tots dos han ensenyat el recurs que s'havia enviat al Tribunal Europeu de Drets Humans, juntament amb 1.789 pàgines de documentació sobre el procediment als tribunals espanyols.
I tot plegat, ahir l'Eurocambra va reprovar amb contundència l'actuació del Marroc en el seu pols amb Espanya per l'acollida del líder del Front Polisario, Brahim Ghali.
Els grups espanyols des de Vox a Unidas Podemos es van posar d'acord a l'hora de condemnar Rabat, però ho van fer des de diferents perspectives. Per altra banda, un relator especial de l'ONU per les migracions va fer públic un informe en què defineix com molt preocupants les devolucions en calent d'Espanya a Ceuta i Melilla i es mostra preocupat pel seu impacte en els drets humans.
I troben el cos d'una menor a la zona on es busquen les nenes desaparegudes a Tenerife.
Sí, de fet, el cadàver s'ha trobat a la zona on s'està buscant les dues nenes de 1 i 6 anys desaparegudes el 27 d'abril a Tenerife. Segons el testimoni de la mare de les nenes, l'home va trucar-li per dir-li que no les tornaria a veure i aleshores va denunciar-ne la desaparició.
Investiguen el suïcidi d'una noia de 15 anys de Barcelona que hauria patit bullying.
Els Mossos d'Esquadra estan investigant concretament l'Escola Jesús Maria i Josep de Barcelona arran del suïcidi d'una menor. Aquest centre també és conegut com el Manyanet de Sant Andreu. Els pares han aportat informació a la policia, tot i que no han presentat una denúncia formal. Segons explicava aquest usuari de Twitter, David Vidal Castell, els pares de la noia que mor als 15 anys s'han queixat que aquest centre ja ha fet marxar molts alumnes per no ser atesos per uns protocols incompatibles amb la protecció i els drets dels menors. Vidal assegurava que el seu fill també va patir bullying en aquesta escola, fins i tot dels professors i el coordinador, que també se'n burlava a classe.
L'exparella d'una noia de 17 anys desapareguda a Sevilla confessa que la va matar.
La noia estava desapareguda des del 3 de juny i arran de la confessió del crim masclista s'han trobat el cadàver.
El papa Francesc ha rebutjat per carta la renúncia del cardenal Reinhard Marx com a arquebisbe de Múnich i Freising, una setmana després que el religiós alemany fes el mateix al pontífex per assumir la seva part de responsabilitat en el que deia la catàstrofe dels abusos sexuals per part d'exponents de l'Església en els últims decennis.
En la seva missiva, el cardenal alemany, el Sant Pare, li agraeix la seva intenció d'esforçar-se els propers anys de manera intensa a la cura pastoral i en la renovació espiritual de l'Església. Li diu que ha de continuar fent-ho, però com a arquebisbe de Múnich i Freising.
Des de Tremp, l'escriptora pallaresa Maria Barbal la destacat aquest dijous al rebre el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes que Òmnium Cultural continua sent avui dia una entitat necessària.
Recordem que l'entitat compleix 60 anys. Segons Maria Barbal, es veu coronada per una associació que en un temps va ser com la Conselleria de Cultura i Ensenyament juntes. L'autora del llibre, Pedra de Tartera, va fer una defensa aferrissada de la llengua catalana.
On neix l'impuls de l'escriptura? Segurament, si trobo la resposta, també pugui valer per explicar per què la tradició literària catalana no es va estroncar del tot malgrat les circumstàncies tan negatives. Penso que l'herència familiar va alimentar de forma capital la meva actitud com a persona. Avui em veig coronada amb aquest Premi d'Honor que m'atorga el jurat establert per Òmnium, una associació del nostre país que en un temps va ser com la Conselleria de Cultura i d'Ensenyament juntes i que avui continuo veient necessària. Jo estic plena d'agraïment i per això us dic moltes, moltíssimes gràcies.
El lliurament del guardó s'ha fet per primer cop fora de Barcelona i durant l'acte el president de l'entitat, Jordi Cuixart, ha afirmat en un vídeo que mai acceptarà cap renúncia en temes de llengua i que una manera de defensar el català és protegir-lo des de totes les institucions. A més, ha afegit que des de la societat civil ho seguiran tornant a fer.
I la pandèmia i la reivindicació de la ràdio marquen la 21a edició dels Premis Ràdio Associació.
Sí, la gala dels 21ens Premi Ràdio Associació ha estat marcada aquesta nit passada per la pandèmia de la Covid i també per la reinvenció de la ràdio. El Búnquer de Catalunya Ràdio ha recollit el guardó com a millor programa de ràdio, Marc Giró, el premi al millor professional i el treball d'investigació Barça-Gate de Sique Rodríguez, Adrià Soldevila i Sergio Escudero han rebut el reconeixement a l'excel·lència en l'apartat audiovisual, el guardó 1924 distingit Crims, i pel que fa a la ràdio local s'ha premiat el Mur, als llocs de la memòria.
I el Museu de la Catedral de Girona es remodela.
Així és, s'ha fet una remodelació integral, tant de l'interior com del discurs expositiu per realçar el tapís de la creació. A partir d'ara, la visita al brodat romànic guanyarà llum i s'acompanyarà d'un audiovisual per aprofundir en el seu coneixement. S'hi exposaran la meitat de les peces que hi havia fins ara, seguint els nous models museístics. No hi faltaran les més icòniques, com el manuscrit medieval del Beatus o l'escultura gòtica de Sant Carlemany.
El Festival de Llegendes de Catalunya durarà 4 dies i inclourà una trentena d'espectacles.
Entre les novetats del Festival de Sant Martí de Tous, que tindrà lloc entre l'1 al 4 de juliol, hi ha l'aposta per la coproducció de muntatges i un cercavila amb personatges de llegendes.
Els bisbes colombians convoquen una jornada de pregària per al divendres 11 de juny, solemnitat del Sagrat Cor de Jesús, perquè el diàleg és possible, és necessari i urgent, com expliquen en un missatge al País.
Sí, de fet, les desigualtats, l'impacte econòmic i social de la Covid i la pobresa han portat a Colòmbia bloquejos, aturades i manifestacions amb víctimes mortals. Els prelats asseguren que per aconseguir el diàleg en una societat tan crispada com la colombiana cal creure que és possible, tot i que les postures tenses i inconciliables a primera vista sembla que no donin lloc a acords. El diàleg no és una utopia. Cal apostar per aquesta eina, vèncer els obstacles i deixar que tinguin prioritat les causes justes. Segons els bisbes, el diàleg té com a fonament la recerca de llum bo i just, que suposa sempre la veritat.
I us ho explicàvem ahir, la selecció espanyola es vacuna aquest divendres.
Sí, utilitzaran vacunes de Janssen i Pfizer, depenent de la situació de cada jugador, tot plegat el mateix dia en què comença l'Eurocopa a Roma, amb un Itàlia-Turquia.
Hora de saber quin temps farà també les properes hores i els propers dies, quan passa gairebé un minut de 8:45 del matí. Jordi Miralles, què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada ja amb temperatures altes a molts punts del país i ja en aquests moments temperatures per damunt dels 20 graus. Avui les màximes a la costa entre els 27 i els 30 graus i entre els 30 i els 34 graus a la resta del país. Fins i tot puntualment a punts del Pla de Lleida podrem fregar els 35 de màxima. I si no és avui, serà segurament aquest cap de setmana, sobretot de cara a diumenge, quan les temperatures encara pujaran més. Per tant, ambient molt calorós al centre del dia, amb humitat alta a la costa i, per tant, amb xafogó. Pel que fa a l'estat del cel, avui hem de parlar d'un matí relativament tranquil a bona part del país, però a partir de mig matí començaran a créixer núvols a les comarques del Pirineu i del Prepirineu, i abans de migdia en aquest sector començarà a ploure amb ruixats, tempestes i fins i tot alguna calamarsada. Al llarg de la tarda aquestes precipitacions s'extendran cap a l'interior de Catalunya, comarques de l'interior de Girona, nord de Barcelona i també punts de les comarques de Lleida i del sud i nord de Tarragona. Compte perquè alguna d'aquestes precipitacions de la tarda localment poden ser bastant fortes. Demà dissabte aquest risc de ruixats també es manté, però a la tarda només a l'àrea del Pirineu i del Prepirineu, i diumenge tornarien a ser una miqueta més extensos. Per tant, seran matins relativament tranquils, però tardes amb bastant moviment, sobretot al terç nord de Catalunya i especialment avui a la Catalunya interior i punts de les comarques de Tarragona.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Ens endinsem avui al món de les cançons que tenen l'aigua com a protagonista a la seva història. I avui ho fem amb la companyia de la veu d'un dels cantants espanyols de més èxit en els últims anys.
Qué difícil es creer.
L'aigua musical.
Cuando sale el sol con cada mañana.
Estem escoltant Melendi, que a banda de la seva cara com a intèrpret, també s'ha popularitzat molt últimament com a coach de realities musicals televisius. I ho fem a partir d'aquesta cançó que enfronta l'aigua i l'oli, como el agua y el aceite.
Como el agua y el aceite. Y el tiempo se agota. Las horas son gotas que caen en un vaso que al paso que va siembra mi infinito de escarcha y granito y en mi soledad. Qué difícil es aceptar que tengo miedo a todo. Qué difícil es reconocerlo en su forma y modo. Qué difícil es intentar ser uno mismo cuando estás en el abismo de saber que eres el todo y la nada. Si a la luna la llamamos luna y a la muerte muerte, ¿cómo puede ser que al mirarme en el espejo no sepa quién es? Ese que me mira y no sabe que su pensamiento solo es una mezcla de barreras que ocultan su ser, como el agua y el aceite.
Avui, tot arribant al cap de setmana amb l'aigua de protagonista musical, hem escoltat Melendi, Como el agua y el aceite, un dels desencontres científics que avui, en forma de cançó, serveix per desitjar-vos un bon cap de setmana.
Qué lindo, maestro, es la vida. Que te repite el examen hasta que por fin lo apruebes. Y si no es en esta vida, lo haremos en la siguiente. Yo seré un alumno más, eternamente. Ahora que sé dónde el amor mora. En el presente. En el ahora.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Tirant pel dret. Cada divendres a 2:15 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres, la venda del cos humà. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 72 o deixant un missatge al 93 409 27 77 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret. Els divendres a 2:15 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 60 96.
Bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Tot Sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya. Cada diumenge de 9 a 2:15 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Ràdio Estel.
Passen gairebé 8 minuts de 2:15 del matí. A aquesta hora anem cap al quiosc per saber què hi diuen aquests diaris de l'actualitat. Mercè.
Doncs mira, Joan, realment tots els diaris, la clara imatge que veiem avui és la imatge de Biden i Johnson, que refermen l'aliança angloamericana. Des del diari Ara, el president dels Estats Units i el premier britànic signen una nova carta atlàntica que evoca la de Winston Churchill, que va segellar amb Franklin Delano Roosevelt el 1941 en plena Segona Guerra Mundial. També el diari Ara trobem aquest titular: els crítics del PSOE tanquen files amb els indults. El País, llegim també, és notícia avui aquestes eleccions a Perú, que s'enfronta dues setmanes més sense president electe. El diari La Vanguardia: Biden canta les veritats a Johnson. I també en aquest diari doncs trobem aquest titular, malaurat titular, trobat a Tenerife, el cadàver d'una de les nenes desaparegudes. El periòdico: veiem aquesta imatge preciosa de la mossegada de la lluna al sol. Recordem doncs que va haver-hi ahir aquell eclipse del sol, que en alguns punts del món es va poder veure més clarament, com és el cas del Canadà o Groenlàndia, no? Amb aquesta imatge preciosa d'aquest sol mossegat que sembla una lluna. I al Punt Avui llegim aquesta divisió al govern Sánchez pel retorn dels exiliats. Els ministres Belarra i Montero escenifiquen la fractura entre els socis, i també la fotografia doncs dels advocats de Turull acompanyats per Puigdemont, que ahir doncs es van trobar a la porta a Estrasburg presentant aquesta darrere aquest darrer recurs per l'1 d'octubre.
Canviem de qüestió i de país, anem cap al periòdic d'Andorra.
Sí, el govern preveu un dèficit de 129 milions d'euros a finals d'aquest any. La revisió mostra una caiguda d'ingressos de 34 milions i un augment de despeses de 27 milions.
Portades dels principals diaris digitals locals i comarcals.
Mira, Diari de Girona, llegim avui que el govern restringirà l'accés de vehicles als parcs naturals per evitar la massificació. El Departament d'Acció Climàtica treballarà conjuntament amb els ajuntaments per ajustar les mesures a cada territori. Des de la mañana llegim aquesta nova crisi al govern de la Paeria pels assessors de Pueyo que volen marxar. Almenys tres càrrecs del gabinet d'alcaldia es plantegen deixar l'Ajuntament per la mala maror. A Diari Més, primer dia de patrulles veïnals als caixers de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona. Els organitzadors celebren que els veïns els han agraït la tasca que van fer per la seva seguretat. I avui, ara en notícies, llegim que el president Pere Aragonès farà avui divendres una visita a l'Alt Pirineu i l'Aran acompanyat de la delegada del govern, Rosa Amorós.
I ja sabeu, marcar d'aquesta casa, portades dels principals diaris digitals religiosos.
Aquesta pregària per Colòmbia, els bisbes defensen que el diàleg és possible, necessari i urgent amb tota la problemàtica que s'està vivint al país. A Flama.info, atenció, llegim que mossèn Ramon Prat dirigeix els exercicis espirituals del clergat de l'Arxidiòcesi de Tarragona. Un any més, a la primera setmana del mes de juny, s'ha dut a terme els exercicis per preveres i diaques en aquesta arxidiòcesi, el santuari de la Mare de Déu de Loreto, de la capital del Tarragonès. Ara aquesta ocasió han estat dirigits per Ramon Prats, teòleg pastoralista del Bisbat de Lleida. A Religió Digital llegim que després d'haver tantejat la possibilitat d'establir un per la província d'Eclesiàstica, tanca el Seminari Major de Mèrida. Els quatre aspirants es traslladen a la UPSA. A Vida Nueva, el cardenal Marx obeeix al papa. Estic d'acord amb la seva decisió. El purpurat seguirà sent arcabisbe de Múnich després que Francesc hagi rebutjat la seva renúncia.
Gràcies, Mercè. 8:41 minuts, l'entrevista del dia. I és que, miri, la xifra de treball infantil ja supera els 160 milions al món. Us ho explicàvem aquest matí. Segons un informe de l'Organització Internacional del Treball i de l'UNICEF, el nombre d'infants que treballen ha augmentat 8,4 milions en els darrers 4 anys. 8,4 milions. Per parlar-ne de tot plegat, saludem a aquesta hora a Carmen Molina. Ella és directora de l'Àrea de Sensibilització i Polítiques d'Infància d'UNICEF. Carmen, ¿qué tal? Molt bon dia, buenos días.
Hola, buen día, buenos días.
El informe que habéis hecho se titula Trabajo infantil, estimaciones mundiales 2020, tendencias y camino a seguir. Y calcula que uno de cada 10 niños en el mundo trabaja y que se ha invertido la tendencia a la baja que había hasta ahora, ¿no?
Efectivamente, este informe nos muestra que los datos están siendo muy negativos respecto a lo que habían sido años anteriores, décadas anteriores, donde se había podido reducir en casi un tercio el trabajo infantil y que suponía 100 millones de niños que habían dejado el trabajo infantil para meterse en la educación, en el sistema escolar. Y esto, sobre todo, había sido un gran impulso que se había dado en Latinoamérica y el Caribe. Uh-huh. Pero, desgraciadamente, ha crecido mucho en los dos últimos años que se hace este informe bianual y ha crecido de unos 152 millones a 160 en todo el mundo, 160 millones de niños, o sea, 8 millones más. Entonces, es un porcentaje muy preocupante porque, además, hemos visto que la subida se encuentra más en los menores, en los más pequeños, en los que tienen de 5 a 11 años, es donde más ha subido el trabajo infantil. Más
5 años, ¿eh?
Sí, sí, más que desde los 12 a los 17, o sea, es una cifra realmente muy... se te encoge, ¿no?, el alma.
Evidentemente, nada de esto debería tener explicación, nada, pero la pregunta más lógica cuando vemos estos datos es ¿por qué? ¿Por qué se ha revertido la tendencia? ¿O por qué en los últimos 4 años 8,4 millones de niños y niñas se han visto obligados a trabajar?
Bueno, pues la razón es... En este caso, en realidad es que estamos estancados, que no ha habido progreso. ¿Por qué? Porque hemos visto que la subida se da muchísimo más en África subsahariana que, por ejemplo, en Latinoamérica y en Asia, donde sí que ha seguido disminuyendo esa cifra. Pero en África, por la cuestión también demográfica y la cantidad de nacidos que tienen, pues es una cuestión también demográfica que lo que hace es que no se puede compensar a nivel global esa bajada que sí que ha tenido en Latinoamérica y en Asia. Entonces, al final estamos viendo que ese aumento del 20% en África subsahariana es lo que está trayendo el que a nivel mundial tengamos estos datos. Y es que la situación de África para el futuro, para los próximos años, va a ser clave y va a ser un punto muy, muy, muy caliente de pues por su cuestión demográfica y por la situación terrible que tienen de falta de esperanza, desempleo, pobreza extrema, y eso pues va a hacer que efectivamente es muy difícil allí pues tener los sistemas educativos que se tienen que tener, todas las medidas que ayudan para combatir el trabajo infantil.
Leía en el estudio que ha publicado UNICEF junto con la Organización Internacional del Trabajo que toda esta mano de obra, la gran mayoría de hecho, es mano de obra agraria, ¿no?
Sí, lo que nos dicen es que, bueno, la mayoría se concentra en zona rural y agrícola y de forma familiar también para las pequeñas explotaciones de agricultura de la familia, pues en eso es donde los niños al final se ponen a trabajar, ¿no? A nivel de la familia. Pero bueno, no nos confundamos, no creamos que es una familia que es un trabajo de subsistencia de la propia familia agrícola, sino que son pequeñas explotaciones agrícolas, pero que luego vienen dentro de las cadenas grandes de suministros y multinacionales, porque les venden al final los productos a precios de miseria, ¿no? A las grandes cadenas de suministro.
Para que seamos conscientes de todo ello, Carmen, ¿cómo afecta el trabajo infantil a los niños que lo sufren?
Bueno, pues como nos afecta a todos, y España también ha sido un país en su día, ¿no? Y hace ya tanto tiempo que no nos acordamos, ¿no? Pero que no tenía pues ni la educación universal y que muchos niños tenían que trabajar y no tenían esa posibilidad de estudiar, ¿no? Entonces, bueno, pues te coarta todas las libertades de poder desarrollar toda tu capacidad, con lo cual a nivel de sociedad también estamos perdiendo el talento de cada uno. Porque mucha gente no puede desarrollarlo, y eso siempre es una de las mayores pérdidas, por supuesto a nivel individual de cada uno de las personas que al final están teniendo que hacer un trabajo y una vida que en la que no han podido desarrollar lo que les hubiera gustado, su potencial, y a nivel de sociedad pues perder todo el talento de toda esa gente y tener una sociedad mucho más empobrecida, con bajos salarios, con baja capacitación y al final pues una sociedad mucho más pobre.
Está claro que todo esto vulnera los derechos humanos, y de hecho si ahora fuésemos derecho humano por derecho humano, no sé si se llegan a cumplir todos y si serviría de algo decir que para algo existe esta Carta de Derechos Humanos y habría que exigir evidentemente a todas las administraciones que cumplieran con ellas. Pero en este caso, ¿por dónde tiene que pasar la solución?
Bueno, la solución pasa en cuanto a lo que es en cada país a nivel nacional, las medidas que nos ayudan a erradicar el trabajo infantil desde todas las organizaciones, y UNICEF por supuesto las conocemos, y pasan por la educación, la protección, el registro de recién nacidos, porque también para que puedan gozar de todos sus derechos tienes que estar registrado y reconocido, que haya trabajo decente a nivel de sociedad para que sean los mayores los que tengan el trabajo y no los niños los que lo tengan, quitándole la posibilidad de tener ese trabajo a sus padres, ¿no? Mejorar también el sustento para estas pequeñas explotaciones familiares que estábamos hablando, para que no tengan que echar mano de sus hijos, sino que puedan mantenerse sin tener que tirar de la mano de obra infantil. Por supuesto, la legislación, lo que hablábamos, las leyes y hacer ese control, pero es fundamental para estos países en vías de desarrollo que desde los países ricos sigamos manteniendo o incluso incrementando, viendo cómo están los números y que no están mejorando, sino que es un momento de estancamiento, todo lo que tiene que ver con ayuda oficial al desarrollo. Promover también el diálogo social en estos países, de los empresarios, los sindicatos, la propia sociedad, los políticos. También muchos de estos países están muy endeudados, con lo cual sería importante también que se reestructurase para que ese gasto que se tiene que pagar al final para los intereses de la deuda no se vaya ahí, sino a luchar contra el trabajo infantil y hacer programas sociales. Y hay que, en cierto modo, tomar decisiones a nivel global como comunidad internacional y apoyar, por supuesto, a los países que tienen que sacar a tantísimos niños del trabajo infantil, y que también culturalmente sea imposible, que nadie tolere que ningún niño, todos los niños tienen que tener su educación y tienen que tener su espacio de recreo. Entonces, no cabe que ningún niño esté trabajando, ¿no? Y eso es algo que tenemos que hacer a nivel global con los mecanismos internacionales que existen, como por ejemplo la Alianza 8.7, que es una alianza donde están las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y las propias empresas, que también es muy importante. Las propias empresas juegan un papel muy importante en esa cadena de suministro, en asegurarse de que a la vez a la gente externa que ellos contratan o en esa cadena no exista el trabajo infantil, no exista explotación. Y eso es fundamental también. Y nosotros como consumidores, si tenemos sospecha o sabemos que en algunas empresas o que algunas cadenas de suministro no son justas, no respetan los derechos humanos y podemos haber sospecha de esclavitud, trabajo infantil, pues por supuesto hacer boicot también a esas empresas para presionar y para fomentar. Y las propias empresas de motu propio, ellas mismas, tienen que hacer su responsabilidad social corporativa, entender que ellos también tienen un papel ético, moral y hacer esa lucha contra el trabajo infantil y a la menor sospecha que tengan que alguno de sus suministradores puede estar haciéndolo, pues evitar el comprar allí, ¿no? Entonces son muchas las cosas, como estamos viendo, son desde los gobiernos, desde las empresas, desde la sociedad, desde uno mismo en tu propio carrito de la compra, pero es una cosa que tenemos que lucharlo y que llevaba muy buen camino y no puede ser que ahora se haya quedado estancado. Hay que seguir promoviéndolo porque se puede luchar. Lo hemos visto en el pasado, que casi en estas últimas décadas 100 millones de niños salieron del trabajo infantil.
Justamente, Carmen, hoy empezábamos así el programa intentando ponernos un espejo delante y saber qué hacemos mal también los consumidores para que pasen cosas como esta. Y ahora lo comentabas un poco, pero déjame que te pregunte desde el absoluto desconocimiento. Un consumidor, yo por ejemplo, si voy a una tienda, ¿puedo saber si un producto que quiero comprar ha usado mano de obra infantil?
Hombre, es difícil porque desde luego no va a estar ahí, no es evidente ni está visible. Uh-huh. Pero es verdad que si nos informamos un poco sí que podemos saber, y sabemos que los productos, por ejemplo, de cercanía, cuando tenemos que hablar, sabemos que muchas veces todo lo que tiende a favorecer la economía verde, que hablamos, la sostenibilidad del planeta, todo eso también favorece muchas veces el que no haya explotación, porque muchas veces muchos de los productos que compramos, me da igual que sea, por ejemplo, pues ropa mismamente, esos productos que están tan baratos, que están casi regalados, que uno dice, ¿cómo es posible que esa camiseta de algodón tal, me haya costado 2 euros? Bueno, pues detrás de muchísimos de esos productos, efectivamente, no hay tanta información como se debiera, ¿no? Y debería haberla. Pero es que es el gobierno de cada uno de los países el que debe hacer ese control sobre esas cadenas de suministros. Y si tiene las dudas de que los productos que están entrando y que vienen de fuera pueden haber sido productos elaborados con mano de obra infantil o en situaciones de esclavitud, también muchas veces para adultos, pues hacer evitar que esos productos lleguen a nuestro mercado, porque esa es la forma también a nivel global, ¿no? Y a nivel de consumidor, pues informándonos, y cada día se sabe más y cada día se habla más, y se habla de cadenas y se habla de grandes multinacionales de las que se sospecha, pues entonces también nosotros podemos hacer mucho desde el activismo, ¿no?, en ese sentido, y decir, bueno, pues si aquí se sospecha, pues que nos cuenten, que nos digan, que den la cara, preguntarles desde los medios de comunicación también. Preguntemos a estas cadenas, preguntemos a estas multinacionales, oigan, ustedes están usando tal, demuéstrenoslo. Pero todo eso es algo que ya se empieza a hacer desde hace ya bastantes años y cada día va en aumento, y yo creo que va a ir en aumento, porque cada día el consumidor está más informado y eso lo va a requerir, ¿no? Pero son muchas cosas también, la propia acceso a la educación en los países menos desarrollados, que por ejemplo no existe una educación universal, y eso es fundamental. Entonces, bueno, no podemos decir solamente que es uno de los aspectos, porque como estamos viendo hay múltiples aspectos que hay que trabajar, y uno de ellos fundamental, ya digo, y el que ha conseguido mayores éxitos, es el tener una escuela y una escuela de calidad, porque si el niño en un país donde apenas tiene no hay educación universal y la educación es muy mala y de muy baja calidad, aprende más en un oficio en la calle o buscándose la vida que en la escuela. Y si la escuela no te motiva ni te aporta, pues es más difícil que sigan ahí. Entonces, bueno, son muchísimas cosas. Y entonces, como estamos viendo, por ejemplo, hay programas
de cooperación al desarrollo, que han dado muy buenos resultados, dándole a la familia una pequeña cantidad por cada hijo que sabes que lo tienes escolarizado. Y es a cambio de que el niño vaya a la escuela todos los días, pues a lo mejor recibe una pequeña cantidad, una pequeña prestación que ayuda a la familia a vivir mejor y que motiva a los padres a que en vez de mandar al hijo a trabajar, pues el niño vaya a la escuela porque van a recibir esa cantidad. Ese tipo de programas ha funcionado, por ejemplo, muy bien, ¿no?
Carmen Molina, directora de l'àrea de sensibilització i polítiques d'infància de UNICEF, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, que vaya muy bien.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel. Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família. El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
La pandèmia ha dut més d'un milió i mig de persones a casa nostra a haver de recórrer als bancs dels aliments. Uneix ara cap llar sense aliments perquè totes les famílies puguin accedir a aliments bàsics. Perquè ens pot passar a tots. Fes un donatiu a Bizum amb el número 38014 o a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
El benestar urinari comença per veure líquid abundant, tenir cura de la higiene íntima i jo ho complemento amb Cistomar. Cistomar, de Laboratorios Marnis, és un concentrat de nabius vermells amb fructoligosacàrids i vitamina C, disponible en dos formats, xarop i càpsules. Demana Cistomar, de Laboratorios Marnis, a Herbolaris, per a farmàcies i per a farmàcies del Corte Inglés. Més informació a marnis.es. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Residencial Sant Gervàs i Parc, la residència de la qualitat de vida. Places de centre de dia disponibles per tothom que busqui una atenció personalitzada i integral. Un equip humà professional de la cura i atenció a la gent gran amb un tracte proper i vocacional. Instal·lacions modernes pensades pel confort i el benestar. Residencial Sant Gervàs i Parc, al costat del Mercat de Sant Gervasi. Descobreix-nos a residencialsantgervasiparc.com i al 93 418 78 65.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
Pren nota, l'agenda del dia.
Bon dia. Per avui us recordem que ja ha començat la desena edició del Festival Most, el Festival Internacional de Cinema del Vi. Enguany oferirà 41 treballs de cinema destinats als amants del vi i del setè art. Si t'agrada el vi, no et perdis aquest festival i consulta tota la programació al web www.mostfestival.cat. I seguim amb més propostes i anem cap a Girona de cara a demà dissabte. Us volem recomanar que visiteu el monestir de Sant Pere de Galligants i Sant Daniel, dos monestirs benedictins subjectes a la regla de Sant Benet, amb alguns punts en comú i alhora moltes diferències que han marcat la singularitat de cadascun d'ells. Vine a visitar la Girona Monàstica cada dissabte a les 11 del matí per un preu de 5 euros. I seguim a Girona. Per avui divendres us volem recordar que podeu gaudir d'un vespre de cinema a la fresca. L'Ateneu Popular Salvadora Catà inaugura el primer cicle de cinema a la fresca sota la temàtica El carrer com a protagonista. Cada divendres de juny a 9:45 del vespre podreu gaudir d'una pel·lícula a la plaça de Josep Pla. Avui, 10 de juny, es projectarà la pel·lícula City Lights de Charles Chaplin. I acabem l'agenda de divendres a Andorra per recomanar-vos l'exposició bibliogràfica sobre llibres rars i curiosos que parlen d'Andorra. Es tracta d'una interessantíssima mostra de tota mena de llibres, de molt antics i de més nous, que parlen sobre Andorra. Aquesta exposició la podreu visitar fins al 20 de juny a la Biblioteca Comunal d'en Camp d'Andorra.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa predilecte a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia a tothom. Repassem els titulars més destacats d'aquesta hora. Un motorista ha quedat ferit greu al topar amb un porc senglar a la C-65 a l'alçada de Forallac, al Baix Empordà. Els fets han passat aquesta nit. El sistema d'emergències mèdiques ha activat 3 dotacions terrestres i l'home està traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona. I marxem a l'exterior perquè el director de l'FBI ha comparegut aquest dijous al Congrés dels Estats Units per informar sobre la investigació de l'assalt al Capitoli el 6 de gener passat, el qual ha qualificat de terrorisme intern i ha advertit que s'imposaran càrrecs seriosos almenys 30 dels 500 detinguts que van haver-hi aquell dia. I ara tornem cap a casa nostra perquè la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va anunciar l'obertura de la vacunació per la franja d'edat d'entre 40 i 44 anys. Es tracta de les persones nascudes entre els 1977 i el 1981. Justament aquest dilluns van començar a ser immunitzats els ciutadans d'entre 45 i 49. D'altra banda, la Secretaria de Salut Pública també va explicar ahir quina serà l'estratègia de vacunació de cara a les properes franges. Va explicar que a partir dels 40 cap avall s'anirà com s'ha fet fins ara de moment. Cabezas també ha aprofitat per fer una crida a la població perquè també es vacuni en cap de setmana, ja que hi ha moltes cites disponibles que no s'omplen. I també us expliquem avui que l'exconseller de Presidència, Jordi Turull, ja ha presentat el recurs davant del Tribunal Europeu de Drets Humans per la condemna del Tribunal Suprem a 12 anys de presó pel referèndum de l'1 d'octubre. I també és notícia a aquesta hora que han trobat el cos d'una menor a la zona on es busquen les nenes desaparegudes des del mes d'abril a Tenerife. El cadàver s'ha trobat a la zona on s'està buscant les dues nenes d'un i 6 anys desaparegudes, com dèiem, el passat 27 d'abril. Segons el testimoni de la mare de les nenes, l'home, la seva parella, el pare de les nenes, va trucar-li per dir-li que no les tornaria a veure i aleshores en va denunciar la desaparició. I acabem amb aquesta notícia. El papa Francesc ha rebutjat per carta la renúncia del cardenal Reinhard Marx com a arquebisbe de Múnich i Freising. Una setmana després que el religiós alemany fes el mateix al pontífex per assumir la seva part de responsabilitat en la catàstrofe dels abusos sexuals per part d'exponents de l'Església en els últims decennis, en la seva missiva, el cardenal alemany, el Sant Pare, li agraeix la seva intenció d'esforçar-se els propers anys de manera intensa a la cura pastoral i en la renovació espiritual de l'Església. Fins aquí la informació.
Ràdio Estel.
Enamorar-se no sempre és senzill i fàcil com vols dir.
Cada dissabte a les 9 del matí, Sons de la Terra, un programa dedicat íntegrament a les havaneres i al cant de taverna. Recuperarem grups llegendaris i també us oferirem altres actuals. No faltaran les peces clàssiques, però també en coneixerem de noves i aquests continguts afegirem l'actualitat havanerística i les novetats discogràfiques, i tot això amb el nostre segell de catalanitat. Recordeu, dissabte a les 9 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel, amb en Gerard Carrión. Us hi esperem.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquest estiu, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita Masomega.rojo a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68.
Apunta 669-5617-68 i aconsegueix el teu masomega.rojo ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Tirant pel dret. Cada divendres a 2:15 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres, la venda del cos humà. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 72 o deixant un missatge al 93 409 27 77 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els divendres a 2:15 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. A primera hora, els opinadors.
Doncs vinga, com cada divendres, ja comptem amb els opinadors. 5 minuts que passen de les 9 del matí. Joana Justícia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Pau Uller, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Víctor Narro, què tal? Com estàs?
Què tal? Bon dia. Molt bé.
Tenim teca perquè la setmana passada no hi va haver opinadors i déu-n'hi-do el que ha passat. I déu-n'hi-do el que ha passat també aquesta setmana que començàvem per materialitzar-se aquest canvi de discurs de l'independentisme o de certa part de l'independentisme amb una carta que enviava a Oriol Junqueras al diari Ara i a la web de La Sexta, on renunciava a la via unilateral. Tot plegat passava mentre es produïa la primera trobada de Pedro Sánchez amb Pere Aragonès, el nou president de la Generalitat, a Foment. De fet, suposem que tot plegat molt estudiat, i el dia següent, nova carta encara, des de la mateixa presó de Lledoners, que publicava Jordi Sánchez, criticant la primera missiva de la qual parlàvem d'Oriol Junqueras. No sé què us està semblant tot plegat, Joana.
La veritat és que m'està semblant una discussió comprensible, perquè crec que la resposta, bé, aquest text de Junqueras respon a una idea clara, i és que a la política espanyola li molesta l'independentisme, ha causat problemes, ha causat ressò i ha creat una imatge al món, que ve marcada per aquesta política independentista, aquest clam que porta anys que vivim. I, per tant, crec que són dues parts comprensibles. És a dir, la resposta de Junqueras, aquest article, fa pensar en que l'Estat ja l'Estat sap que hi ha aquesta idea, que hi ha aquesta voluntat d'independència, i Pedro Sánchez sembla que amb aquest article o amb aquestes idees, bé, doncs que fa que pugui, doncs, aplanar-se cada vegada més aquest terreny dels indults i per tant, doncs, que ens escoltin. Ara, per altra banda, com deia, hi ha una doble lectura. Entenc respostes com Junts, la CUP, l'ANC, que segueixen qüestionant la possibilitat d'arribar a una entesa amb Espanya, perquè al mateix temps fa anys que dura aquest conflicte, podríem dir-li, fa anys que dura, i per tant sabem també quina és la resposta. Per tant, em trobo d'això, en aquesta ambivalència en què entenc les dues parts i bé, doncs, com sempre, a l'espera.
Ara, Joan, ens parlaves dels indults, de seguida en parlem. Abans, però, Pau.
Sí, jo crec que aquest discurs realment d'esquerra ja fa uns anys que el van dient, potser no tan formalment com en una carta, però sí que és cert que no anaven tan a saco, per dir-ho d'alguna manera, com Junts per la independència, sinó que és més a llarga vista. I ara, doncs, ja ho tenim tots clar, que no pot ser unilateralment, segons el que ens han dit, i han optat, doncs, per la via de negociació, de parlar amb el PSOE, de potser si ho han fet també per ajudar els indults, perquè tornin els exiliats o per qualsevol cosa. I jo crec que per molts independentistes haurà sigut un cop dur, però realment, tal com està la situació des de fa ja gairebé una dècada que estan intentant fer-ho per la via unilateral i no funcionava, doncs potser sí que un canvi i començar a repensar les coses doncs pot anar bé pel govern de Catalunya, per la societat catalana, que es tregui aquesta tensió de sobre també, i veurem finalment què acaben fent.
T'hi sumo una pregunta, Pau, perquè s'està parlant últimament del que ja se'n parlava anteriorment i se'n parlava molt de Junts per Catalunya quan Quim Torra era president de la Generalitat, però s'estava molt pendent del que es deia des de Brussel·les. Ara Pere Aragonès, per Esquerra Republicana, és el president de la Generalitat i arriba aquesta carta que aixeca molta polseguera d'Oriol Junqueras i es torna a parlar de tuteles. Creus que d'alguna manera el president o els darrers president de la Generalitat han estat tutelats o no?
El que sembla d'això, sí, de veritat, perquè és cert que Quim Torra va ser una sorpresa que acabés de president i jo crec que Puigdemont va tenir una grandíssima influència en totes les decisions. I clar, són els dos personatges més importants, per dir-ho d'alguna manera, dels últims anys de Catalunya, Puigdemont i Junqueras. Són les cares polítiques més conegudes. Sí. I amb la situació en què estan un exiliat i l'altre a la presó, doncs, òbviament encara tenen més poder mediàtic, per dir-ho així. I és possible que tinguin doncs, molta més influència de la que creiem.
Víctor, tot teu.
Doncs jo crec que no hauríem d'acceptar tot tan fàcil i que hauríem de començar a plantejar-nos de quina manera ens estan marejant una mica tots, no? Perquè ja de fa un temps crec que viure a Catalunya és molt cansat i que estem vivint un temps polític verdaderament surrealistes, no? Ara que sembla que arribaran els indults, no? Ara ens ho venen com la panacea, com la solució a tot, no? Després de tots uns anys d'aquesta retòrica de la llibertat, de la confrontació amb l'Estat, de la justificació amb la via unilateral, no? Ens ho van vendre bé i fins a cert punt dius, ostres, doncs potser és veritat, no? Que no et pots entendre amb una altra part que es nega totalment. I ara som tan fàcils de comprar pels indults, no sé. A mi realment em sap greu per tota aquella gent que s'ho creu o que en algun moment s'ho està creient, no? Per tots aquells represaliats i per tots aquells que hem o que van posar el cos a manifestacions que ara fins i tot semblen absurdes. Per mi el que està passant ara no és un canvi d'opinió. Per mi se'n diu incomplir el mandat parlamentari i se'n diu trair i menysprear els resultats de l'1 d'octubre i se'n diu trair i menysprear la llei de transitorietat jurídica que va entrar en el Parlament. Jo crec que dir-li canvi d'opinió o canvi de rumb és una mica naïf, no? No ho sé. Per mi és això, jo crec que estem tots una mica cansats i que aquests marejos i d'això ara mateix no sé si toquen i com tu deies, aixecant molta polseguera i crec que és normal també.
Si viure a Catalunya és cansat, no vull pensar que és viure a Madrid, perquè ja ho sabeu que hi ha convocat per aquest cap de setmana una manifestació a plaça Colón, de fet ja li han dit Colón 2, per aquesta associació Unión 78, i que aglutinarà tres partits que ja s'hi van trobar a Colón, com el Partit Popular, Ciutadans i Vox, que tornaran als carrers de Madrid en aquesta concentració per manifestar-se precisament en contra dels indults. Víctor. No sé si l'hem perdut o no.
Sí, t'he sentit una mica malament, no sé si se'm sentirà bé.
Se't sent perfecte.
Però em sentiu bé?
Sí, i tant.
Val, perfecte, llavors. Bueno, és una mica una continuació d'aquest cansament, no?, i d'aquesta farsa i teatrio polític que estem vivint últimament. Ara el PP, Ciutadans i Vox volen sortir a Colón a dir que no, que els indults estan molt malament i que no. Jo no sé, ja em diràs tu, o sigui, els que sempre apostaven per aquesta convivència, no? Els que sempre denunciaven que les famílies es trencaven a Catalunya, que les parelles es separaven per culpa de l'independentisme, exactament en què estan ajudant anant-se a manifestar contra els indults. És que jo crec que no cal tenir ni dos dits de front per veure que aquestes dues coses no enganxen gaire. En fi, ara que Bueno, jo crec que el PP també s'està jugant les cartes en aquesta manifestació. Ja hem vist que diversos dirigents han negat assistir-hi. I, de fet, és que el PP ara mateix està a les enquestes, està el primer. I jo crec que depèn de com es comporti, depèn de com sigui la manifestació, també es poden jugar aquesta primera posició amb el PSOE a les generals, estic parlant. No sé, ara que el PP també ha confirmat que no portarà busos plens de gent perquè no són els convocants, jo crec que aquest Colom 2 serà més aviat una decepció per la dreta i no crec que hi hagi tanta gent com l'últim cop, la veritat.
Ja, no.
Sí, vull pensar com el Víctor. També volia destacar aquestes paraules de Diners Arrimadas que es manifestava dient que no hi anien als partits, sinó a les persones. Bé, una vegada més, doncs, això, Diners Arrimadas volent despersonalitzar o no sé com dir-li, traient-li sentit polític a una acció tan clara com és una manifestació i més tenint en compte que es tracta d'uns Colón 2, com ara comentava el Víctor, i que per tant tindrà tot el sentit polític que li puguem trobar. També m'ha semblat preocupant que Vox hagi dit que assistirà en massa, la veritat és que és una imatge que sempre es pervera, i bé, doncs, tant de bo això, com que passi... Que no aclapari l'atenció mediàtica de tots els mitjans aquesta manifestació, perquè crec que l'últim que li falta a Vox és encara més supermediàtic, més legitimació i més representació als nostres mitjans.
Una concentració que no sé fins a quin punt li pot arribar a sortir al Partit Popular, que després de la primera manifestació a Colón ja va veure minvats els seus resultats, i tampoc a Ciutadans, que ha tingut el resultat que ha tingut a Catalunya. Pau.
Jo penso que és, doncs, un teatre més de la política espanyola que estem veient els últims anys, perquè és que sembla que l'indult dels presos sigui, doncs, el que marca la política d'aquest país, que sigui un fet importantíssim quan són 5 persones que estan a la presó, ningú sap per què, bueno, sí saben per què, però no haurien d'estar, i ja els volen treure. Doncs que s'hagi de fer una manifestació per no treure's com si fossin terroristes és més per buscar l'atenció mediàtica, per sortir als mitjans. A Vox això li va perfecte. Ciutadans, tal com està sortir als mitjans, tampoc li van malament ara, però ja si reviu una mica. I és el que has dit al PP, és la manifestació de Colón de fa uns anys, doncs sí que li va afectar negativament. I crec que ara han dit que no pujaran a l'escenari a fer-se la fotografia o alguna per estar allà presents, però que ningú ho vegi als mitjans. Doncs no sé, no entenc ben bé que pot sortir d'aquesta manifestació. He vist molts líders del PP d'altres comunitats que no són de Madrid, que han dit que ells no aniran, diverses personalitats que han dit que no aniran. Doncs no sé fins a quin punt el PP està vinculat a aquesta manifestació ni fins a quin punt li anirà bé. És cert que els últims mesos jo crec que el PSOE ha perdut bastants votants que s'han anat cap al PP, per tant, si haguessin unes eleccions estarien molt més igualades. I aquí potser volien sortir com a defensar, a ser els defensors d'Espanya contra els separatistes, per veure si tenien encara més vots, però potser els juga un punt contrari o potser els hi treu votants cap a Vox, que són els que estan més implicats.
Mm. Va, parlem de coses boniques, com deia Carles Capdevila. Joana, ja has fet plans per Sant Joan o no?
Doncs sí, hi vaig pensant. Sí? Sí.
Com sabeu, a Sant Joan, almenys pel que fa a Barcelona, no sé, altres localitats, i de seguida també ens ho poden explicar també en Pau i en Víctor, a Sant Joan, a Barcelona, hi haurà control d'accés a les platges, això sí, no s'hi podrà entrar ni alcohol ni aparells de música del volum. No sé si això, d'alguna manera, us deixa contents perquè es pot fer alguna cosa, perquè s'obre aquest oci nocturn com a espai lliure, o, d'altra banda, teniu certa por pel que pugui passar, perquè hi hagi moltíssima gent, es produeixin concentracions grans a la Revetlla, no ho sé.
Sí, és una combinació d'aquests dos sentiments que ara descrius. He de dir que em preval l'alegria de poder tornar a trobar-me amb les amistats, a poder celebrar Sant Joan, que és bé, aquesta entrada d'estiu que sempre agrada i que sempre és, fa alegria celebrar-ho. I, però sí, esclar, sí, sí, ja segueix havent-hi una mica el temor, la prevenció doncs del contagi. La veritat és que obrin les platges em sembla normal, em sembla correcte, perquè pensava, bueno, és que si no és aquí, doncs la gent s'arreplegarà on sigui, o sigui, ho trobaràs al carrer. Això de, bueno, com sempre ja veurem, falta doncs mirar quina mena de control hi ha perquè prohibir precisament que es pugui veure i posar música, doncs són, suposo, els dos elements claus de la festa, així que no ho veig massa clar, o sigui, crec que se'ls escaparà de les mans i serà normal perquè en concret suposo que el jovent tenim doncs ganes de fer festa, de gaudir, i per tant, no ho sé, crec que no, que els mateixos que han posat aquesta norma ja imaginen quina serà la resposta.
Per cert, t'hi sumo a aquest tema, Joana, perquè Salut es reunirà precisament aquest matí amb el sector de l'oci nocturn per parlar de la reobertura, que dependrà de l'evolució epidemiològica. Vaig pel mateix, no sé si que pugui obrir l'oci nocturn pot fer que es vehiculi aquestes trobades entre joves i veure menys manifestacions d'aquest tipus al carrer, d'una banda, i segona, clar, l'oci nocturn és que portava 15 mesos tancats.
Sí, sí, sens dubte, és un sector ofegat totalment per la pandèmia. Ara mateix no sé quin altre sector encara estan en aquestes condicions, per mi crec que són dels més afectats en aquest moment, i per tant tenen, o sigui, crec que tenen tot el dret a poder obrir, però és clar, és que a més la seva activitat en la majoria de locals doncs té lloc en un espai tancat, i per tant doncs suposo que aquí entren cada vegada més doncs complicacions pel que fa això doncs a possibilitats de contagi. Sí, és això, és el que tu comentes, que val més que hi hagi espais concrets on es puguin fer donar aquestes trobades, que no sigui al mateix carrer o aglomeracions, com dèiem, a la platja per Sant Joan, però crec que si es compleixen les mesures i els locals estan segur disposats a fer el que faci falta, doncs per mi hauria de tirar endavant i que l'horari es pugui allargar i que no i que no hi hagi aquests conflictes, o que diuen és que per tancar les dues doncs ni obrim, que els deixin allargar l'horari.
Víctor, ganes de festa o no?
Sí, 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 moltes ganes de festa. Aquí no ho negarem. Doncs sí, sí, és una mica aquesta sensació que deia la Joana, no? Que realment ha descrit molt bé el que volia dir jo, que és, per una banda, estem ja farts, estem fins al gorro de tot i volem sortir, però per altra banda també està aquesta sensació de ui, vigilem una mica, no?, les aglomeracions així gegants i tal. Jo crec que, bueno, és que té raó amb el que deia, no?, prohibir l'alcohol i la música són mesures una mica utòpiques que potser en alguns casos es donen, però bueno, com deia ella, ja, qui l'ha posat ja sap que potser no es complirà sempre. I el tema de les platges, igual, em sembla molt bé que estiguin obertes perquè ofereix un espai molt gran que potser no fa que es concentrin en altres espais més petits. I sobre l'oci, bueno, aprofitar per dir que és obvi que sortirà molta gent, no?, que jo crec que les autoritats, per dir-ho així, es poden preparar perquè sortirà molta gent. I dintre d'això tampoc cal fer un control massiu i excessiu i molestar tota la gent, per dir-ho d'aquesta manera, sinó intentar reforçar molt el transport públic o intentar controlar certes zones més problemàtiques. És a dir, fer tot dintre del possible per no tampoc crear un conflicte que no és necessari. I sobre l'oci nocturn, a banda de Sant Joan, que jo crec que és una festa molt de carrer, no? Una festa que no va gens lligada a les discoteques i tal, jo crec que sí, que aquestes últimes imatges que hem vist de la gent bevent al carrer, de la gent fent aglomeracions, no? De tots els mitjans aprofitant-se d'això, fent d'altaveu d'això perquè la gent s'alarmi, jo crec que una bona solució és obrir l'oci nocturn. A veure com surt la reunió d'avui. Jo simplement espero que tot, a partir d'ara tot vagi cap amunt i no tornem a baixar i ens tornem a confinar, sisplau. I jo crec que una bona solució és fer test d'antígens o PCRs abans d'entrar a la discoteca. Jo crec que ja hi ha altres països i altres llocs on s'està fent, i no és que, no, això no és que hi hagi hagut problemes gegants. Sí, és un sector que ha estat molt ofegat i bueno, espero que a partir de la reunió d'avui vagi tot cap a millor.
Ara em deies entrar als locals amb aquestes ja famoses PCR, amb, no sé si s'acabarà usant també el passaport Covid per actes culturals, no sé si en aquest sentit, encara que sigueu molt joves, també poseu esperances amb una vacunació que està anant rapidíssima, trobo, eh?
Sí, sí, totalment. Bueno, jo almenys sí, espero que arribi, per mi que arribi quan abans millor. Ens van dir potser juliol, entre juliol i setembre, i bueno, jo crec que un cop vacunats s'haurien de fer, bueno, els científics haurien de parlar, no? S'haurien de fer proves pilot, suposo, però jo crec que també el passaport Covid aquest de la vacuna o haver-lo patit 6 mesos abans, jo crec que també pot ser un bon mètode d'entrada a aquest tipus de local, sí. Sí, sí, jo tinc bastanta esperança en aquest ritme de vacunació i crec que si tot va bé i tot va ràpid, ja pot ser l'últim esforç abans del final de tot.
Ara sí, Pau.
Bé, doncs jo crec que per Sant Joan jo, per exemple, no tenia pensat anar a la platja, però cada any es veu que la majoria de gent que pot anar, doncs hi va. I a mi em fa gràcia això que no estigui prohibit l'alcohol quan realment ja ho estava els altres anys, o sigui, no és legal veure la platja en grups, però igualment es feia, i jo crec que aquest any o ho controlen molt o es seguirà fent, i si no es fa a la platja es farà a altres llocs. Per tant, és una mesura doncs, que no sé fins a quin punt serà efectiva, però bueno, a mi em fa molt feliç que es puguin fer coses, que es veu tant la reobertura de l'oci nocturn com poder fer Sant Joan, doncs es veu que aquesta vacunació està anant bé, que això ja s'està acabant a poc a poc, i que anem tornant a la vida normal, a la vida abans del Covid. Sí. I és un punt que tothom està agraint, que tothom té ganes de festa, sobretot els joves, però no només els joves, també. Tothom té ganes de sortir i de que això es vagi acabant. I veurem com surt la reunió d'avui amb l'oci nocturn, perquè és cert que molts sectors han estat molt ofegats durant la pandèmia, però l'oci nocturn ha tingut ingressos zero, perquè no ha pogut fer res, absolutament res. I és més complicat que fer una festa a fora, al carrer, perquè a dintre les discoteques o els bars interiors, doncs el risc és molt més alt i tindran bastantes més condicions, però si no els ofeguen tant, doncs dir-ho d'alguna manera, si els deixen obrir amb ingressos els que els donin beneficis, doncs sempre serà un punt a favor per ells i per la societat que pugui consumir.
Va, parlem d'un altre tema que volia treure avui, com és... Clar, no fa tant temps que vosaltres la vau fer, la selectivitat.
Sí, sí, fa 2 anys. Jo fa 2 anys que la vaig fer, sí.
En Pau segurament també 2 anys, no?
Sí, sí.
I en Víctor?
Jo espero que ho conto, ja semblo vell. Farà 4, no? Farà entre 3 i 4, el 2017.
Per tant, et vacunen abans, eh?
És les poques esperances, les poques felicitats que tenim ja de fer-nos grans.
Va, la selectivitat, com ho heu vist tot plegat, què recordeu sobretot d'aquella selectivitat que vau fer, si vau patir nervis o no, i sobretot com heu vist la polèmica d'enguany. Cada any té una polèmica, cada any. El que passa que aquest any la polèmica no ha estat tant pels exàmens, que també, perquè es veu que la de matemàtiques era molt difícil, o per allò del pleonasme i oxímoron, que també s'ha liat molta gent amb això. No, aquest any la polèmica ha estat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Sí, bueno, res, responent allò ràpidament a la primera, jo la selectivitat la recordo allò amb una sensació agradolça, i per mi va ser un moment d'acabar una etapa que per mi havia estat molt, o sigui, molt maca, molt important, com va ser el batxillerat, però la recordo amb molts nervis. Jo anava allò amb la meva pressió, la meva pròpia pressió per treure una nota important i bé, doncs, o sigui, ho vaig aconseguir i vaig entrar a la carrera que volia, però sí, sí, és un moment de tensió important i que quan es viu sembla que no hi hagi res més enllà de selectivitat, que són els 3 dies més importants de la teva vida. I sobre la polèmica, la veritat és que és un tema que m'ha molestat, perquè trobo que és una... que el Tribunal de Justícia s'ha volgut pronunciar en un tema que ja passava, que ja se sap, que ja sempre ha passat, que hi ha, aquest 5% que han calculat més o menys aquest any d'alumnes que demanen fer la prova en castellà. És una realitat ja existent, però trobo que és passar per la justícia un tema com és la llengua, com és un tema, doncs, tampoc... Això, que per mi no ha de passar per aquest tribunal. I, per tant, si la llengua vehicular és el català, per què t'han de preguntar amb quin examen, amb quin idioma vols l'examen? Bé, bueno, doncs, ja hi ha hagut altres anys que hi ha hagut alumnes que ho han demanat, doncs ja ho demanaran, però sembla que és un altre cop posar cada vegada més entrebancs i més limitacions al català i al català en l'ensenyament.
Només per saber-ho, Joan, tu quan vas fer la selectivitat... La puntuació ja era sobre 14?
Sí.
Un dia m'haureu d'explicar això.
Sí, sí, costa, costa. Sí, sí, sí. I com a estudiant costa entrar-hi i entendre-ho. És fàcil, és fàcil.
Sí, Pau, va.
Doncs mira, jo, amb el que deia la Joana sobre la seva experiència, la selectivitat, jo crec que soc de l'1% de persones que realment no va tenir aquesta sensació. Sí que tothom... està sempre, quan li dic a la selectivitat, només prenent de la selectivitat, i és el moment més important, doncs jo m'ho vaig prendre amb bastanta calma, molt tranquil, i que passés el que hagués de passar. I per tant ho recordo bastant bé, si no tinc un mal record de la selectivitat. I respecte al tema de l'idioma, doncs és el que ha dit la Joana, ja es